Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Si parlem de slow food, molta gent ja sabrà de què va la història. A més, aquí tenim en Valen Mongai, que és el impulsor, el qui va començar tot aquest moviment de l'slow food aquí a Sitges, i que això després s'ha anat estenent. Però dins del món de l'slow food, que com saben que és aquesta defensa, no?, d'aquella cuina de sempre, local, de proximitat, amb producte d'aquí, fet a poc a poc, amb carinyo, tot plegat, dins d'aquest món de l'slow food hi ha una branca que és la de l'Slow Food Educa, i que té molt a veure amb l'educació alimentària, que és és quelcom que cada vegada s'està començant a treballar més a les escoles. Qui hi ha darrere d'aquesta branca de l'Slow Food Educa? Doncs l'Anna Reventós. Què tal, Anna? Com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Ja n'havíem parlat en el seu moment quan vas començar, però aquest projecte, que és un projecte d'escola, un projecte psicoeducatiu, això està creixent, Anna, i en quin moment està ara? Perquè trobo que està en plena ebullició.
Sí, sí. Vam començar aquí a Sitges, a l'Escola Pia de Sitges, i amb dues escoles de Cornellà, o sigui, tres, l'any 21, justament en plena pandèmia, postpandèmia, encara que estàvem així, que no estàvem del tot encara tranquils. I res, amb 5 cursos hem passat de 3 escoles a 100 a nivell català. Va baixar el govern basc també a veure com ho gestionàvem, i també escoles del País Basc també s'han volgut sumar a la nostra iniciativa, doncs això, d'innovació pedagògica, però a través dels valors slow food.
Uh-huh. Educació alimentària, educació ambiental, no?, a partir d'aquests valors i d'aquests projectes que ara ens aniràs detallant. Un creixement a l'alça que entenc, Anna, que això el que denota és que hi ha interès, no?, i que hi ha ganes de generar i crear i treballar en aquesta educació alimentària, no? És a dir, entenc que hi ha un interès real en el moment en què altres escoles s'hi volen sumar, no?, i que això és una bona notícia, vull creure, no?
Cert, de fet, fa 30 anys, quan va començar el moviment Slow Food i s'ha portat, doncs, també cap aquí a Catalunya amb el Valen, doncs bé, tot això ja s'estava comentant, de fomentar, doncs, la biodiversitat, el recuperar les coses que tenim al nostre voltant perquè anàvem perdent, però tot això, clar, era com una cosa, doncs, llunyana. I en el moment que va passar la pandèmia, com que molta gent es va donar compte que no es podia anar a comprar més enllà del circuit petitó que teníem, doncs bé, moltes persones es van donar compte que el que tenien de proximitat als seus pagesos, doncs també els havien de donar un cop d'anar en aquells moments, no? Tot això ha anat fomentant-se també perquè han anat, doncs, sorgint pares, mares, escoles que han pensat també que els menjadors escolars necessitaven un bon impuls, i llavors, doncs, clar, han aparegut també menjadors que s'han especialitzat més en menjar ecològic, també dintre del moviment Slow Food també ha sorgit, doncs, Slow Food menjadors ecològics, i llavors, doncs, clar, tot això ha anat fomentant aquesta sensibilització, i això, evidentment, ens ha ajudat a nosaltres a que estaven en el moment correcte quan havíem d'estar-hi. Perquè llavors, clar, hi ha escoles que estan molt sensibilitzades, les famílies, amb el menjador, però, clar, hi ha altres escoles que, com que no decideixen ben bé les famílies, no se sap ben bé si és el Consell Comarcal, si són empreses, vull dir, hi ha un poti-poti, depèn de cada zona, d'aquesta situació. Llavors nosaltres ens enfoquem a divulgar el que és l'educació alimentària Slow Food a través de l'escola, però de tota la comunitat educativa. Uh-huh. Per tant, partim que si la comunitat educativa està sensibilitzada, clar, cada vegada més demanarem.
Per tant, vosaltres no incidiu en temes menjador directament, sinó que incidiu en tota l'escola, en tota la comunitat educativa, a través, i ara ens explicaràs, de diferents projectes i diferents activitats, no? Però el que feu és incidir directament a l'escola, no única i exclusivament al menjador.
Nosaltres som professorat, clar, ja estem dintre les escoles. Molts de nosaltres provenim d'escoles verdes. Llavors, les escoles verdes ja tenien horts escolars dintre l'escola, i nosaltres, des del moviment Slow Food, que parlem de la sensorialitat i l'educació del gust com a punt de partida, hem fet servir l'hort escolar per portar-lo a l'aula. Llavors, a l'aula, doncs, evidentment, ja des de tota la primària, infantil, secundària, ja hi ha moltes temàtiques vinculades amb l'alimentació, i hem aprofitat, doncs, aquest projecte per adaptar-lo. Però, evidentment, de retruc, sí que el menjador escolar, doncs, hi tenim vincles, i una vegada a l'any, a més, aquest producte que estem recuperant de l'Arca del Gust també se'ns en fa ressò i ens fa un plat típic amb el que hem plantat nosaltres.
Clar, anem a això, perquè el primer projecte, ja en teniu més, però el primer va ser anar als més petitons, els més petitons i començar per això, per l'hort escolar, no? És a dir, crear un hort, demanar a potenciar l'escola que creés un hort i que plantés una varietat local.
Exacte. Molts teníem, per les escoles verdes, horts escolars, però aquests horts escolars estaven doncs, allà de bonic, de plàstica, els hi diem, no? I diem, no, no, els nanos han d'entendre a petita escala que això que tenen al pati de l'escola és un valor i un tresor incalculable i que perfectament, igual que hi ha doncs, això, innovació educativa i el que fem cada dia més és que els alumnes siguin actius i que facin moltes coses sensorials, manipulatives, Montessori, que ja fa molts anys sí. que funciona, però que ara torna a estar aquí en viu, doncs diem, doncs, és que és el moment de vincular-ho al màxim. No? Llavors, nosaltres treballem a partir de l'Arca del Gust. L'Arca del Gust va néixer l'any 1996 amb Itàlia, amb Slow Food, amb el Carlo Petrini, i parlava això, d'anar recuperant varietats, perquè s'estaven donant compte que, per exemple, diversitats de tomàquets s'estaven perdent moltíssimes, de pebrots, i el Carlo Petrini, sempre defensor, anava dient no? que acabaríem perdent-nos. I llavors, això ens ha solucionat a nosaltres també el fet aquest de que molts teníem coses plantades als horts, però d'alguna manera és com, sí, però que aquest producte que plantem està en perill d'extinció. Llavors els nens, l'alumnat, primària, secundària, professorat, entén la intencionalitat, no? Igual que sempre parlem a les escoles, no? Que si l'oso panda està en perill d'extinció, doncs bueno, és que no sols són els animals que estan en perill d'extinció, la nostra biodiversitat d'horta està super en perill d'extinció. I així vam començar, i llavors cada zona té la seva producte relacionat amb l'Arca del Gust.
I el que fan és això, en l'escola, en cada escola on t'actuen, en funció del territori on estan, el que fan en aquests horts és plantar el producte del territori. Per tant, a Sitges ha tocat l'Escarola Perruqueta, no?
Exacte. Sí, i ens va encantar perquè, com que té aquest nom tan divertit, doncs ens ha donat molt de peu. A cada zona, evidentment, hem parlat d'aquest producte molt arrelat a cada zona, perquè clar, aquí hi ha el xató. Llavors ens ha coincidit que l'escarola, a més, és època de carnestoltes. Sí. O sigui, que ens ha anat genial per muntar tot el que és la unitat didàctica, la maleta didàctica o el kit, com li vulguem dir, ens diem kit didàctic, sí. I llavors aquí hi ha un conte, hi ha una recepta feta pel Valen del xató, en el seu punt de vista, i hem anat incorporant doncs, això, doncs, a unitats didàctiques, el conte, maneres de com funciona més l'ou.
Per tant, ells actuen a dins de l'escola no només proposant aquest hort i plantant aquest hort, sinó plantant la varietat, en aquest cas de les sitges de l'escarola perruqueta, que els nens, que els alumnes se n'ocupin juntament amb el professorat, recollir-la, cuinar-la, menjar-la i després a partir d'aquí doncs, explicar totes aquestes històries, contes, etc, que vosaltres heu anat no? Introduint al costat d'aquest món perquè al final tot això sigui un projecte, no, no sigui únicament una acció única, individual, sinó que sigui tot un projecte no? que et porti cap a aquesta educació alimentària. Clar, ja porteu uns anys, veieu ja? És a dir, que això queda dins els alumnes? És a dir, els queda dins, entenen el que és una varietat en extinció? Entenen la importància de consumir-les, de cuidar-les, de plantar-les en el cas que es pugui?
Sí, ve a dir que com que hem perdut tot aquest vincle amb la natura, aquest espai d'hort també ve un avi, un jubilat, sí. àvia, a cada escola, i llavors també és un moment també que l'avi fa ressonar a l'alumnat de que el que estan fent és important. I és aquest vincle intergeneracional que es produeix, doncs ens està també donant sortida que cada generació a sisè de primària, en aquest cas, l'avi també diguéssim que es gradua amb ells i fa com de padrí de l'acte de graduació. No? I això ens està funcionant moltíssim per entendre aquest relat de que ens hem d'ajudar. No? És com un llegat històric, no? Des de sisè de primària, doncs això, ja es van graduant, clar, ja són 5 cursos clar. I es van trobant amb aquesta petjada. I en aquest sentit també aprofitem l'aprenentament lector de l'escola sí. i els hi anem a les residències d'avis a explicar com estem recuperant això a l'hora de l'escola, per si ells també doncs ens volen comentar la seva vida, com tenien els seus horts, com plantaven l'escarola o altres, sí. com feien la recepta del xató, i tot això ho anem anotant. Llavors, encara més, no? Si ja estem parlant d'un projecte intergeneracional, quan anem a les residències d'avis fem doncs, recerca doncs, de les padrines, dels padrins, de tot aquest material que és incalculable, la pèrdua pèrdua també que estem tenint, no, de tot aquest coneixement, aquest patrimoni cultural gastronòmic, no? I llavors, bueno, estem fent també aquesta part d'anar recuperant en conjunt aquestes receptes i aquesta manera de cultivar-la.
Perquè al final, Anna, l'objectiu de tot això quin és?
L'objectiu és que tots intentem pensar que tenim un pagès molt a prop, que està fent tot el seu gran esforç per mantenir una horta de molta qualitat, amb moltíssims impediments, tant temporals com econòmics com polítics, però tot i així s'està allà aguantant, no? I després és com, si nosaltres volem tenir tot el nostre medi ambient cuidat, no? Una manera de cuidar-lo és a través de l'alimentació, no? I una alimentació que portem tants dies, no? Pensant que cada dia escollim moltes vegades què mengem, no? I és, de fet, aquest és, sempre ho diem a Slow Food, no? És un acte polític, no? O sigui, tu si decideixes què menges, hauries també, quan vas a comprar, pensar que t'estan dient d'on prové,
allò de mirar l'etiqueta d'on prové, que ho ha de posar, tots els aliments ho han de dir, sí, d'on prové, i no costa res mirar si venen d'aquell costat o venen de l'altra punta del món, i per tant han fet un viatge, vés a saber de quants dies, hores, quilòmetres, no? I amb quants transports i tot el que s'ha deixat pel mig, i això ho podem triar nosaltres com a consumidors.
I a part el gust, perquè bueno, estem perdent les temporalitats, com que ens ve, ens ve tot, llavors, clar, estem acostumats a veure maduixes al gener, dius, no,
és ara, exacte, és ara, les maduixes, sí. Les bones són ara,
i les cireres,
i les cireres
ara,
sí,
comença.
Sí. Ara comença la cirera, però que les maduixes és ara l'època de maduixes, però és veritat que les tenim tot l'any.
Clar, llavors a les escoles el que estem parlant des de Slow Food és que tema reaprofitament alimentari, que està tan extès, que està tan de moda, quan el Slow Food ja parla 30 anys d'aquest tema, no? Clar, estem dient que si moltes cuines escolars han estat fetes de catering a les tantes de la matinada, amb verdures que ja no tenen gust, i amb fruites que han estat, doncs això, madurades en càmera, llavors una pera té gust a fusta, una poma també, llavors, clar, estem pensant de que mirem realment al fons del per què els menjadors escolars es llença a menjar també.
Perquè, fixem-nos, i per l'experiència vostra, d'entrada, probablement tots penséssim que el xató no és un plat que agrada als nens. D'entrada podríem pensar-ho, no? El xató als nens, l'escarola, no els agrada. Els agrada a aquests nens?
Quan venen a l'escola, el cuiner de cada escola que ve, que, clar, hem de pensar que tenim a l'Slow Food una xarxa, sí, molt gran de cuiners, sí, i cuineres de Catalunya, sí, que aquí a Slow Food Garraf Penedès, sí, en tenim uns, a Barcelona en tenim uns altres, però, clar, aquesta gran xarxa nosaltres, sí, ens hem agermanat, no? Sí. I, clar, quan va a l'escola i veuen que van a l'hort del col·le, arrenquen l'escarola, la porten a la classe, perquè no anem al menjador escolar, perquè al menjador estan fent el dinar, clar, pel migdia. Llavors nosaltres pensem.
És tot a l'aula.
És a l'aula perquè l'aula és
l'espai de treball.
Sí, es diuen situacions d'aprenentatge, pensant que intentem pensar que qualsevol assignatura es preveu des d'aquest àmbit, no? Des de llengua catalana, matemàtiques, a tot. No? Llavors, evidentment, quan ve el cuiner i aquesta escarola veuen que la manipulen i que hi posen totes les receptes, doncs no hi ha els pares, no hi ha la família, no hi ha pressió. I llavors es mengen tot el que hi ha a l'aula. Sempre hi ha algú que, doncs... Però no és així la majoria.
Clar, però d'entrada
no
ja no és un no.
No.
D'entrada hi ha la curiositat, sí, i l'interès per tastar-ho.
I el vincle amb l'aliment. Ja. És el vincle que han tingut en aquest pati. En aquest pati hem fet créixer aquesta verdura, aquest producte. Aquí a Esgarraf Penedès és l'escarola.
Però clar que hi ha altres escoles, sí, que igual és un pebrot, eh? Que
el pebrot, nano, pel romesco. És que a Tarragona...
El pebrot, el romesco. Que tots dirien, als nens, sí, no els agrada el pebrot, doncs entenc que aquells nens, com que aquests nens i aquests alumnes, com que generen aquest vincle, aquí pebrot els hi deu encantar.
Exacte, i la col paperina...
La col, que diríem tampoc que no és un aliment que està a la llista dels preferits, així, si parlem en general, entre la canalla, eh?
La col verd de manresana també, després també tenim l'enciam dels Tres Llucs perquè la zona d'Artesa de Segre, les faves, sí, sí, són coses que evidentment ja les hem triades a priori, sí, de pensar que també per nosaltres també ens serveix per experimentar què van passant al llarg d'aquests 5 cursos. I sí, Carola, és així. Hi ha una pedagoga anglesa que parla d'aquest tema, de que el menjar social fa que tothom mengi allò, no? O sigui, la pedagogia a l'aula.
D'aquí la importància d'aquesta educació alimentària, sí, que comenci a les escoles. Òbviament a casa després també s'ha de continuar això, perquè si després a casa no posem mai un plat de
de llenties.
De llenties o de verdura, sí, sí. O no fem maixató amb escarola, o fem una amanida, el que sigui, amb aquesta escarola, clar, és difícil, no? Això s'ha de continuar. Però aquesta idea generalitzada que als nens no els agrada la verdura, clar, en quin moment això es va imposar i quan després descobrim que no és veritat.
No és veritat.
Que hi ha molts nens i nenes que els agrada les verdures, el que passa que els hi has d'ensenyar.
Sovint em truca el Sergi de Maià o la de Parellada o qui està en aquell moment a l'escola, l'Oriol Casals, els cuiners de Slow Food de Tarragona, el Moja Cuat del Terrat de Tarragona, tots ells em diuen, i han repetit, i han repetit, Anna, de veritat, o sigui que és que ells mateixos...
Es sorprenen,
i crec que és un treball molt bo perquè no sols és el pagès que veu com està actualment l'escola, el desconeixement que hi ha entre professorat, alumnat, de les principals hortalisses del nostre país, o sigui, estem parlant de divulgació i d'hortalisses, perquè això fa uns anys miràvem a Anglaterra en plan de, clar, és que no tenen hortes, no tenen coneixement, i dius, però és que ens està passant ara a nosaltres, és que quan va un pagès a l'escola, per exemple els de Can Horta, de Can Pere, han anat a l'escola amb coses d'aquell moment, o quan ha anat el Sergi de Maià a l'Horta del Gibregat també, és que s'han donat compte que moltíssimes coses no sabien ni el nom, i no sols els nanos, repeteixo,
professorat els adults també.
Exacte, llavors el fet aquest, tant els pagesos, veure aquesta situació, veure els cuiners que veuen que mengen coses que ells esperaven que no menjaven, perquè tot aquest tema dels menús infantils dels restaurants, clar, aquí també tenim un gran puntal de parlar, de dir, és un menú infantil,
què
però
manca,
no cal.
Què manca aquí? Manca política? Què manca aquí? Perquè acaba d'entrar en vigor una nova llei, no? Respecte als menjadors escolars.
Molt light.
Sí?
Perquè ens esperàvem, doncs això, més consum de temporada, més proximitat amb el pagès, acordar una mica més, per exemple, hi ha zones, per exemple, a Sant Cugat del Vallès, que tenen acordat amb una fundació els pagesos que necessiten cadascú de cada escola i acorden això, els països planten el que necessiten tota aquella comunitat. I Ecocentral també, que va amb els menjadors escolars de Slow Food, fan el mateix. Totes les escoles que tenen ells, que són 24, acorden què necessiten i llavors els pagesos amb una plataforma específica de menjar ecològic, ho poden distribuir.
Una miqueta a la carta, eh?
És una miqueta, jo crec, que l'experiència, l'any a any, a veure com ens ho podem solucionar, perquè realment, clar, tenim molta fruita temporada i tenim un país gastronòmicament que nosaltres també hem format part de la regió mundial de la gastronomia i clar, tot arreu del món estem emmirallats de que tenim uns grans cuiners, que tenim una gran cuina, però clar, això també ha de revertir l'escola i nosaltres formem part d'un grup de treball d'educació alimentària de Barcelona i de l'OCA. Uh-huh. I en aquí estem parlant d'això, que potser a vegades els cuiners, quan estan fent formació, van molt a pensar que estaran en un gran restaurant, però quan van a l'escola, a vegades no estan prou formats, perquè l'àmbit escolar és diferent i potser ara hi haurà molts canvis a nivell de que el govern els ha exigit no fer tants fregits, no fer tanta proteïna.
Menys carn vermella,
exacte.
Menys fregits o menys pasta,
exacte.
Més verdura, més llegums i més productes integrals.
Exacte.
Aquest seria el titular, diguéssim.
Però si això ho acompanyes d'una bona formació culinària per escola,
clar,
en què es fomentin receptes que els hi toqui un toc com més gustós, el que dèiem, que la fruita pugui ser de temporada, que les verdures també ressoni que fa poca estona que estan fetes, que tinguin el seu gust, clar, tot això fomentaria molt més que el nano mengés en millors condicions i també garantiríem que el nostre entorn estigués cuidat perquè els pagesos es poguessin guanyar la vida.
Per què no avancem més ràpid en aquest món? La indústria alimentària és una indústria molt potent.
És molt potent. I això ens fa que
aquestes... I poderosa.
Tant que aquests temes que parlem, doncs sí. Però bé, clar, cada dia...
Se senten amenaçats, sí.
Clar,
i només cal veure els Estats Units, com controla la indústria alimentària aquell país.
I com que estem parlant d'educació del gust, i nosaltres tenim aquest lema, com més treballat està el gust, menys processats consumiràs. I és clar, en aquest moment els processats són tot aquest tema que, perquè bé, també estem parlant de tots els valors Slow Food, de bon, net, just, però a més també estem parlant de que nosaltres com a educació, i com a psicoeducatiu que parlem, aquest vincle amb l'aliment, però és que a més fem prevenció de trastorns alimentaris i l'obesitat infantil. És a dir, l'obesitat infantil...
Que és un problema creixent, eh?
Exacte, estem parlant de prevenció de trastorns alimentaris perquè aquests processats fomenten el que abans dèiem, abans era desnutrició,
I compte que això és plena actualitat.
Totalment.
És a dir, els trastorns de conducta alimentària no només no han desaparegut, sinó que tornen a estar a l'alça. Que torna a implantar-se aquest model, sobretot en les noies i en les dones, de superprimes, sí, superprimes, aquella cosa que ens recorda als 90, i això està alertant tota la comunitat, la sanitària, l'educativa, tota la comunitat, i això també es treballa aquí.
De fet, jo soc psicòloga de trastorns alimentaris, i aquest projecte va començar per això. Va començar perquè a l'època de la pandèmia començava a disparar-se el 40% de trastorns alimentaris, però si la gent està a casa seva, la gent no està a les seves escoles. Per tant...
Què està passant, no?
Sí, això va ser... Vaig fer una excedència de l'hospital i em vaig començar a escriure de com traslladar tots els valors de Slow Food en un projecte educatiu que... Doncs això, perquè la piràmide a mi de la punta de l'iceberg són els trastorns alimentaris, però és que l'escola, com no comencem a fer coses, és que no sols és l'alimentació, la prevenció...
Per tant, tots aquests treballs, tot sí. Això de que els nens tan petitets a primària comencin a treballar amb un hort, que cultivin o que conreïn allò i que cuidin aquell producte, aquella varietat, que després l'aprenguin a cuinar, que la tastin, que notin el gust d'aquell producte, tot això ben treballat ajudarà totalment. A que aquests alumnes no acabin patint un trastorn de conducta alimentària, que sabem que després és multifactorial,
és
hi ha moltes coses.
És biopsicosocial, sí, és un trastorn.
Però ajudarà, si més no ajudarà, perquè tenen aquest coneixement, no? Aquest coneixement alimentari de la importància d'alimentar-nos bé i amb coneixement i sabent el que ens estem menjant, no? Que és aquest conèixer que t'estàs menjant.
De fet, ens hem aliat amb la Universitat de Ramon Llull, a la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona, perquè estem veient que els instituts, el Parc Agrari del Baix Llobregat, vaig comentar que clar, que nosaltres a primària podíem dinar al menjador escolar, però que els nanos de... Ara, per exemple, jo tinc una filla i sí. Passa exactament això. Tu fas el dinar, els hi deixes a la nevera, els deixes amb tàpers, però tu no saps què passa al migdia a casa.
Sí, sí.
I així és la majoria de persones. Clar, hi ha escoles concertades que sí que tenen garantit que els adolescents es quedin a dinar, tot i que tampoc pots controlar al màxim, eh? Però llavors, en aquest sentit, com que tinc idees així a vegades, sí. Aquest, vaig comentar, podríem demanar una food truck? Ah. I llavors el Parc Agrari doncs em va dir, doncs, busquem la manera, i sí, hem assolit aquest repte, i com que ells tenen doncs, el mercat setmanal del pagès, doncs deien doncs, cada vegada doncs, que la food truck estigui al mercat de pagès doncs, el dia setmanal que toqui, doncs aquella setmana es quedi en un dels 12 municipis del Parc Agrari de Llobregat, i van passant pels instituts. I ara estem en aquest espai d'investigar els adolescents...
Per donar-los, ho entenc, opcions... Sí. Que tinguin opcions alimentàries,
saludables.
Entenc que saludables.
Sí, però de totes maneres...
Perquè primer hem de tenir l'opció. Després, sí. Òbviament, ells la triaran i, òbviament, d'aquí entren altres factors. Però primer és de tenir l'opció, no? És a dir, no pots menjar pomes si a casa no hi ha pomes. Sí. Això t'ho diuen quan ets mare de nen petit.
Totalment.
La nena no menjarà fruita si a casa sí. No ve
no
fruita.
I si en canvi té tota la nevera plena de galetes i de xocolates, exacte. I en aquest sentit, quan vam parlar amb el director de l'institut, el primer sí. Pilot, ens va dir, no, és que heu de pensar que necessitem aquests qüestionaris que anem fent entre tots, perquè és que veiem molt alumnat que ve sense esmorzar, però és que no sols ve sense esmorzar de casa, sinó que aquí tampoc esmorza. I llavors, clar, ha sigut com generar-nos a dir, no, és que no és una cosa que anàvem a fer doncs, per fer, sinó és que ara estem fent estudis europeus per intentar viabilitzar tot això, perquè realment l'institut es pot beneficiar d'esmorzar saludables també en aquest sentit.
Per tant, tota aquesta feina entorn de l'educació alimentària, no? També ambiental, òbviament, per descomptat, i té un rerefons de biodiversitat claríssim amb tot el moviment Slow Food, però incideix a partir de l'educació alimentària, cada vegada per sort més present a les escoles, entre altres gràcies a projectes com el de l'Slow Food Educa. Alguna cosa més, Anna? Ens deixem
sí,
alguna cosa?
Per suposat que aquest projecte té com dos parts. Una
sí?
És l'arca del gust
sí?
I l'altra és la cultura emprenedora gastronòmica.
Sí?
Aquesta cultura emprenedora escolar... fins ara era doncs, amb temes doncs, això, doncs, de manualitats
sí.
I hem introduït, com que ja estem fent el projecte d'alimentació, doncs, un producte únic per cada escola.
Uh-huh.
Vam començar aquí també a l'Escola Pia de Sitges, recuperant la malvasia de Sitges, però en forma de most.
Sí.
I llavors l'escola se'n va doncs, aquí amb un
celler. Això fan els alumnes de sisè, que saben que formen part d'aquest projecte emprenedor. En el cas de l'Escola Pia de Sitges, ja fa uns anys que el producte que venen és most,
exacte.
És un most que fan ells, que van a fer-ho
a la vinya,
a collir raïm i ho fan tot ells, és a dir, és un most que el produeixen ells, òbviament després hi ha un ajut, no?, d'un celler, però el produeixen ells. Ja fa anys que el producte que venen, en aquest cas, no són polseretes i altres productes que fan ells, sinó que és el most.
Ah, exacte. I en aquest sentit hem anat parlant d'aquest tema i divulgant-lo, i per exemple doncs, tindrem també el most a Vilanova també amb les Teresianes, estem fent també el most del Picapoll a Manresa també amb un obrador, és a dir que... El tema del most l'estem treballant perquè, dèiem, som una comarca, no? Sitges, Garraf, Penedès, Bages, amb una quantitat de vinya impressionant i, en canvi, els nanos estan consumint sucs.
Perdona, que la majoria que no sabien, no havien tastat un most en sa vida, ni tan sols molts d'ells sabien què era el most, perquè ho relacionaven amb vi, deien, home, no, vi, dius, no, most, i em pots prendre. I quan tastaven el most, molts se sorprenien, no?, de dir, caram, és bo això, no? Sí, sí, tots a... Que és curiós, el most, una cosa que és com de tota la vida, el que dius, i estem prenent tots sucs aquests ensucrats.
I això ens dona a peu també a que formem part de Slow Food Wine, Slow Food, aquest tema mundial de la Slow Food Wine, i clar, som escoles petitones, no?, que estem recuperant també biodiversitat a través del raïm, no?, una cosa tan extensa al continent mediterrani,
imagina,
no?,
sí, sí.
I estem treballant-ho des de les escoles. Però després també estem recuperant fruites com la pruna mirabolant, que també està en perill d'extinció, i fem marmelades amb els espigoladors, ens n'anem als obradors que ens deixen també, o sigui, perquè clar, parlar de entrar en un obrador ha sigut un treball perseverant, però la perseverància és caràcter de Slow Food, i llavors hem aconseguit que molts obradors de les zones ens deixin doncs, entrar des de l'obrador de Manresa, que està l'Ajuntament, els dels espigoladors, els de Xarcolan, doncs, també hem fet les galetes del Pelegrí a Manresa, estem fent uns grissinis amb el Morera, de Vilanova, sí. I clar, doncs això que estem també veient, que els nanos han de defensar el seu producte en aquesta cultura emprenedora escolar, no només primària, sinó també secundària, eh? I això ens ajuda doncs, a que visualitzin que les etiquetes, tot el producte com l'han d'especificar a l'hora de vendre el seu producte, clar, és tot un aprenentatge de màrqueting, de tot. Els ajuntaments a través de la Diputació ens ajuden. Tarragona, això estava com que encara no havien entrat i ara estan també... Sí, perquè veiem que és una oportunitat de vincular-se amb l'alimentació.
Doncs Slow Food educa tot això, que entre altres va començar aquí Sitges,
Sitges
amb aquest gran de sorra, i que va creixent, i que tant de bo continuï creixent i us escampeu arreu per seguir amb això de l'educació alimentària.
Som un model d'èxit a nivell de Slow Food internacional, ens citen en els articles de premsa i dius, bueno, però si això ho hem començat aquí Sitges, sí.
No m'estranya, i darrere tot això hi ha l'Anna Reventós. Anna, un plaer, moltíssimes
gràcies
per la visita.
Igualment, gràcies per l'oportunitat. Merci.